ella viene pidiendo guerra y se ríe la bebé de los mortazos.
Luis Cabedo, bon dia.
Bon dia, Susana, com estem?
Molt bé, per què hem posat aquesta cançó?
Pues l'han posat perquè mos té que recordar una miqueta l'època de la Guerra de la Independència, a Napoleón. Dic Napoleón perquè ara mateix
està de moda.
Està de moda. El 24 de novembre se va estrenar a tots els cines d'Espanya pues, el biopic, que se diu ara, no? Perquè sí que hi ha un experto a això del cinema.
Ja, però estrenar-la justament en Espanya quan... bueno, te ho deixo per tu.
Sí, no? És curiós que estrenen esta pel·lícula de Ridley Scott, que és el director, i que parla principalment de Waterloo, que a nosaltres ens recorda actualment altres coses, o parla principalment de la invasió a Rússia, no? Però en canvi, obvia un dels factors importants d'això, que és la nostra guerra de la independència.
Hombre,
no?
Hombre...
Per això, este personatge... m'ha vingut a fil per a que les seues decisions, primerament com a general i després com a emperador de França, a la nostra comarca i a les seues poblacions pues, va tindre una transcendència, no? Igual que al resto d'Espanya. Per exemple, Susana, en el nostre poble hi ha un carrer anomenat Màrtirs de la Independència. I ja don Jacinto Heredia Robles, en el seu llibre Carrers i places de Vila-real, mos conta que este carrer comença al carrer San Juan Bosco i acaba al carrer Ermita. I la rotulació d'este carrer mos recorda a tots els vilarrealencs que al costat d'altres aguerrits habitants de Castelló i Almassora van fer front a les tropes napoleòniques defensant el Pont Nou, anem a Castelló, el 3 de març del 1810. També n'hi ha un altre escultor il·lustre del nostre poble, com és José Ortells, que en memòria de tots els veïns d'Almassora, Vila-real i Castelló, que van morir ese 3 de març, va construir al costat del Pont Nou i el riu, en el terme d'Almassora, un monolit de pedra rústica en relleu escultòric, amb els escuts de les tres ciutats en les cares del bloc que miren cap cadascú d'elles. O sigui, la placa va dirigida, segons el costat que mires el monolito, a direcció al municipi al que parla, no? I tinc que dir-te, Susana, que els habitants d'aquestes tres localitats volien defendre el nostre... volien defendre tot el nostre, no? Les nostres tradicions i costums, la lluita per la llibertat... Tots ells es van enfrontar a una mort segura, ja que amb les armes que disposaven, que eren palos, pedres, les eines d'estes del camp, en què van eixir al carrer, res van poder fer al enfrontar-se amb un batalló professional amb què Napoleó va prendre totes aquestes nostres pobles, no? Ja que en aquella època l'exèrcit francès quasi que era l'exèrcit més poderós del món. Pues Susana, ja vam parlar d'un carrer que hi ha a Vila-real i del monument d'Almassora. Ara ens falta parlar d'un heroi per a nosaltres i un foragit per als forasters francesos que en aquells anys li tenien molta malícia. I ara te contaré un poc la seva història, que no deixa de ser apassionant i un poc aixina estranya, que a lo millor molts dels nostres oients no la coneix. Però situamos en l'època, anem a parlar del fraile, ha sentit bé, fraile, Ascensio Nebot. Susana, el qual és el personatge i heroi que havem escollit avui per a contar un poc de la seva vida i per això ens hem de traslladar tots a l'any 1812. Per aquells dies, les tropes de Napoleó van conquistar la ciutat de València, concretament el 8 de gener de l'any 1812 a mans del mariscal Suchet, cosa que li va proporcionar a l'exèrcit de Napoleó un immens botí de guerra. A més, tots els valencians foren desarmats i molts d'ells afusellats o conduïts presos a França. Al poc de temps, després de també va caure Peníscola, cosa que va disparar l'activitat guerrillera en punts com Morella, Vinaròs i en general a tota la província castellonenca entre Sagunt i Tortosa. Però Susana, qui era este Ascensio Nebot? Este home nascut a Nules... va pertànyer a la Orden dels Franciscans Reformats de Sant Pere de Alcàntara i va ingressar al convent de la Mare de Déu del Roser de Vila-real, de Castelló. En l'any 1810 va abandonar el convent i en el seu retiro i del seu retiro espiritual, ja que pareix que el nostre fraile Ascensió no tenia grans dots per als vots monàstics. I se va incorporar a la guerrilla del Maestrat, on prompte es va convertir en el líder. Ell i tots els seus seguidors van actuar principalment entre les províncies de Terol, Castelló i València, amb uns efectius que van oscil·lar entre els 300 i els 4.000 homes, i el seu principal objectiu va ser el sabotejar les comunicacions franceses entre Sagún i Tortosa. Per a començar, Susana, contate que Ascensió no va poder tenir millor començament en la seva carrera bèl·lica. La nit del 26 de desembre de l'any 1811 va penetrar a Castelló de la Plana amb 300 dels seus i aprofitant la foscor dels carrers, ja que entonces els carrers no tenien com ara la il·luminació que tenim.
I pensar-ho.
Les luces LED no estaven. Es van dirigir a la Posada del Lleó, al Raval de San Francisco, atacant immediatament a diversos soldats francesos allotjats allà. Va matar a un d'ells i va fer presoners al resto. Èxit que el va animar a perseverar en el seu afany de seguir en esta experiència nova de bandolero, no? Aixina, poc després, repetiria actes de les mateixes característiques en poblacions com Benafigos, Nules, Artana i a tota la plana de Castelló. Se deia, Susana, que la seva crueltat era manifesta pese a tindre un passat religiós que li precedia. O sea, imagina,
si no l'haguera tingut.
Un altre alterca protagonista per ell va succeir a l'estiu del 1812, on va passar a gabinet a un grup d'oficials espanyols afrancesats que anaven de seguidors de José Bonaparte. José Bonaparte era el rei, el germà de Napoleón, que el van ficar com a rei d'ací, no?
O Pepe Botella.
O Pepe Botella, molt bé. Me recorda, bueno, lo de la botella. Rei d'Espanya, per gràcia del seu germà Napoleó, clar està. Quan aquell va viatjar de Madrid fins a València, i només uns mesos després, en desembre d'aquell mateix any, es donava avís urgent afirmant que el bon fraile tallava nassos i orelles a tot correu que es dirigia a mans franceses. O sigui,
qualsevol anava a portar-li el correu?
Sí, sí.
Era allò de matar el mensajero?
Sí, pues este no el matava, li tallava un tros d'orella o un tros de nas. O sigui, va ser tal el temor dels francesos davant de les seues accions, Susana, que com anaven en augment, que van obligar al general francès a crear una forma d'èlit, una força d'èlit, al comandament del cap del batalló Rumford, que portava la banda, diguem, dels militars, era el batalló Rumford, el qual estava encarregat ja només de mantenir segures les comunicacions, sinó de capturar per tots els mitjans el mític guerriller. Mentrestant, el governador militar de València oferia 1.000 duros per el cap d'Ascensió. O sigui, ja estava valorada, és com les pel·lícules de l'Oeste que té la cara
d'ell. Sí.
Pues li donava 1.000 duros i 800 per qualsevol altre cap de la quadrilla. Ascensió se deguera de sentir molt halagat per estos preus, Susana, perquè segur que eren molt elevats per a l'època. I per a demostrar el menysprei que tenia el fraile cara als francesos, va contestar oferint 2 cèntims a canvi del general francès, si el lliurava en viu.
Sí, sí.
I 1 cèntim si el portaven mort. O sigui, si el duien mort, me'l donava 1 cèntim per ell. I això, i este home, dins de les seues guerres i tal, pues, al final va acabar pues, era amic dels inglesos també, perquè els inglesos d'alguna manera també el van ajudar i tal, i va acabar exiliat a Londres a l'any 1823. I és d'alguna manera resumida, perquè clar, si t'entre en totes les guerres d'este home, t'assegure jo que va
que fer pa...
i molt bèl·lic.
I a partir de que se'n va, se li perd la pista.
Sí, se'n va a Londres i allí ja se perd la vista, però que lo xocant d'este personatge en qüestió, que un fraile...
Que els orígens,
d'un
acaben convertint-lo en un sicari.
En un sicari. Sicari per a uns i heroi per a altres, perquè d'alguna manera va ajudar en part a liberalitzar esta zona, no? De la invasió.
Sí, claro, un libertador. És a dir, que esta figura, pa uns són libertadors i pa altres són assassins.
Sí, sí. També t'he de dir que ja aquesta pel·lícula, no que vull agafar-li un boicot.
Mala premsa, no?
perquè segurament avui en dia en totes les tecnologies...
Enfadada molta gent, eh? Enfadada sí, molta gent, eh?
Sí, sí, sobretot la gent erudicta...
Clar,
sí,
clar.
Que diu que tracta moltes coses, però bueno, jo no soc crític de cinema i no vaig a juzgar l'estada.
Sorprèn, estem sorpresos.
Sí. Jo el que sí que vaig a recomanar és a parlar la pel·lícula Orgullo y Pasión de Gary Grant, Sofía Loren y Frank Sinatra y un joven, Carlos Larrañaga, que entonces oh. eso, que aquella vega sí que trataba la guerra de la independencia como tal, o sea, parlant d'Espanya en concret.
Sí, sí, en esa pel·lícula sí se conta els fets que van viure a Espanya, no? Sí. En fin, cançoneta. En esto sí que no van a poder.
En eso.
En fin, Luis, hasta la semana que ve.
Hasta la semana que ve y en cosas nuevas. Ya nos vemos.
Tira buzones, que la hembra cabale en esta tierra. Cuando las ellas vienen pidiendo guerra. Y se ríen a ver de los motazos, de los morriones, de los gabachos. Y hasta saben hacer sentir abusones. Con la bomba que tira los camparrones. Son de piedra y no se nota la murallita de Gai. Son de piedra y no se nota para que allí los franceses se rompan la cabezota. Con la bomba que tira los camparrones. Se hace la gaditana, tira buzones, que la hembra cabale en esta tierra. Cuando las ellas vienen pidiendo guerra, y se ríen alegres de los montazos, y de los morriones, de los gabazos. Y hasta saben hacerse tira buzones, con la bomba que tira los fanfarrones.